Bon dia. Comencem aquest dimarts 30 de març de 2021 al Penedès en xarxa. Comencem aquestes 3 hores de ràdio, aquest matinal que compartim cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Tres hores de ràdio que aquest dimarts començaran d'aquí uns minuts amb la previsió meteorològica que ens acosta Pere Almendárez. Sembla que seguim amb solet fins a final de setmana, quan la majoria comença en vacances. Aviam què hi diu el Pere, si ja pot començar a afinar. I a continuació sortirem a passejar, fa un dia fantàstic, i us proposem descobrir l'espai Xocolata Simon Coll a Sant Sadurní, de la mà de la Núria Escala i la Mar Gibert. Així arribarem a 2:15 del matí a la primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. I a 2:15 encetarem una roda política que aquesta setmana dediquem a parlar de la investidura. Comptarem amb Jordi Pujol, regidor de la CUP a Sant Sadurní, Jordi Catassús, regidor a l'Ajuntament d'Olèrdola, i Jordi Marlés, alcalde de Llorenç del Penedès i membre del PDeCAT. Com sempre, la roda política l'encetem a 9:15. A les 10 fem una aturada per escoltar el butlletí de notícies i la reprenem a les 10:06 aproximadament, fins 10:45, fins al segon flaix informatiu d'aquest matí. A 11:15 us proposem fer un cop d'ull al bé i al mal, coincidint amb el lema del Vilapensa 2021, la Biblioteca Torres i Bages dedica el cop d'ull de l'abril al bé i al mal, tot triant una àmplia mostra de títols, no només llibres, sinó també pel·lícules que tenen aquesta temàtica. Una mostra que exposen a la primera planta i que ens comenten i ens proposen a la ràdio perquè, si voleu, agafeu en préstec qualsevol d'aquests exemplars. La Bernadette Hortal ens comentarà aquesta selecció i, després d'uns quants mesos sense poder-ho fer, dedicarem la segona part d'aquest cop d'ull a repassar l'activitat de la biblioteca, perquè, finalment, després de molts mesos aturada, el Procicat ja autoritza les biblioteques a programar activitats i reprenen l'activitat aquest abril. Us explicarem amb quines cites. A les 11, al Català al carrer, hi haurà concurs a càrrec d'una servidora, la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca del Penedès. Fa vacances, però li vaig demanar deures i m'ha passat jocs de paraules, com fa ella sempre, per poder fer concurs. O sigui que obrirem línies, truqueu i jugueu amb mi avui, i de premi, doncs un senyor premi, Quin joc més bèstia, de Joaquim Carbó, una antologia dels millors contes per a infants i joves de Joaquim Carbó, tot un clàssic, triats pel mateix autor, i a més inclou 10 contes inèdits. Aquest és el nostre premi d'avui. També hi haurà la col·laboració que ens fa l'Oficina de Català de Sant Sadurní, tot parlant d'etimologia. A 11:15, tercera i última cita d'aquest matí amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Seguirem parlant de pantalles, de tele, d'audiovisual amb en Carles Gala i acabarem, com fem cada dimarts, amb aquesta cirereta final que són les fake news. També podeu jugar des de casa, encertar si la història que us proposem és falsa o certa. I complementant aquests flaixos de 10:15, on us acostem l'actualitat de casa, la resta de notícies la servim a les hores en punt. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12 en els butlletins. Som-hi, doncs, posem fil a l'agulla i entomem aquest dimarts 30 de març.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori. El temps.
Tots i totes esteu esperant aquest petit espai, aquesta secció dels dimarts, la previsió meteorològica per saber com evolucionarà aquesta setmana. Ens ho explica el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un breu repàs de la situació meteorològica per les properes jornades aquí al Penedès i hem de parlar d'una setmana que es presenta en conjunt força estable, especialment aquesta primera meitat de setmana, i és que cap a finals de setmana sí que podríem tenir un lleuger canvi de temps amb la possibilitat de ruixats aquí a la nostra zona. De moment, avui dimarts, esperem un dia molt tranquil. Aquí al Penedès, només a primera hora del matí, poden aparèixer alguns núvols baixos cap als municipis del litoral que ràpidament anirien desapareixent durant el matí. Dia, per tant, en conjunt amb força sol arreu del territori. El vent bufarà feble de component sud o sud-est durant bona part de la jornada d'avui dimarts. Les temperatures màximes, sense canvis importants, ambient molt agradable a les hores centrals del dia, amb màximes entre els 17 i els 20 graus. Les mínimes, també sense canvis importants, entre els 7 i els 10 graus. Pel que fa a la jornada de demà dimecres, tindrem una jornada molt semblant a la d'avui dimarts. En conjunt dominarà el sol arreu del Penedès, tot i que enterbolit per algunes bandes de núvols alts i mitjans, sense més conseqüències. El vent dimecres bufarà de component sud o sud-est, en general també amb una intensitat feble en conjunt. Pel que fa a les temperatures de cara a dimecres, temperatures mínimes que poden pujar una mica se situaran entre els 8 i 11 graus i les temperatures màximes sense canvis importants un dia més entre els 17 i 20 graus les més altes. Pel que fa ja a la jornada de dijous, sí que notarem un augment dels núvols ja des de primera hora del matí. Dia més variable amb aquestes bandes de núvols alts i mitjans que ens deixarien aquest cel mitja nuvolat durant pràcticament tota la jornada. Tot i aquest augment de núvols, de cara a dijous no esperem precipitacions aquí al Penedès. El vent bufarà de component sud-est-oest durant bona part de la jornada de dijous amb una intensitat feble en conjunt. Les temperatures mínimes dijous sense canvis importants entre els 7 i 10 graus i les màximes que poden pujar una mica i les més altes arribarien fins als 18 o 20 graus o fins i tot puntualment 21 graus. Això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
És dimarts i després de la predicció meteorològica, cada 15 dies és moment de sortir a conèixer el Penedès en la secció que més quilòmetres recorre. Es tracta del Passegem per, que avui ens du fins a la capital del Cava per conèixer un dels seus espais més dolços, que ha visitat l'Eli Jiménez de Ràdio Sant Sadurní. Eli, explica'ns.
Doncs avui hem vingut fins a Simon Coll, aquí a Sant Sadurní. Estem ja a les portes de Setmana Santa, a les portes de Pasqua, i que millor moment per venir aquí, que en aquestes dates les que m'acompanyen avui són la Núria Escala i la Mar Givert. Molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia.
Si us sembla, abans de començar a parlar de mones, de Pasqua, que s'ensuma ja aquesta olor a cacau, a xocolata, parlem una mica de l'espai, de què es trobarà la gent quan ve, i sobretot, segurament, durant aquestes setmanes que ja s'ha obert el confinament de tot Catalunya, ja la gent ha tingut més mobilitat i sobretot de cara a Setmana Santa suposo que pujaran també les visites. Què s'hi trobaran aquí a l'espai Simon Coll?
Sí, de fet la Setmana Santa és una de les èpoques fortes de visites tradicionalment aquí a l'espai Xocolata i per tant doncs, i aquest any encara més motiu perquè ens acaben de desconfinar fa relativament poc, aleshores doncs, aquesta mobilitat el que està permetent és que la gent realment té tantes ganes de sortir i de fer coses que ja s'està notant amb les reserves, no? De fet el cap de setmana passat doncs, ja va estar totes les reserves plenes i la previsió per aquesta Setmana Santa continua amb aquesta tendència de tenir reserves a totes les places plenes. No? A l'Espai Xocolata oferim una visita guiada, una visita que dura uns 50 minuts aproximadament i el que fem és una miqueta les explicacions i un recorregut pel món del cacau i la xocolata. Evidentment, doncs, tastem xocolata, que això és una de les coses que més els agrada als visitants. I doncs, bueno, una miqueta el que fem és expliquem, no?, com elaborem els productes aquí a Simon Coll, i en aquesta època de Pasqua específicament el que fem és expliquem com fem una figura de Pasqua, no?, que això és algo molt interessant i molt xulo de veure, i els expliquem als visitants doncs com elaborem una figura de Pasqua de diferents xocolates, diferents formes, i és molt curiós de saber això, no?
Ara ho deies, no, Núria, i justament nosaltres que estem en aquesta sala de l'Espai Xocolata, justament aquí darrere tenim la màquina que va girant amb les figures de Pasqua de xocolata, que nosaltres les veiem quan les comprem, òbviament les veiem totes maques ja dins del seu paper. Aquí les tenim girant, no?, i una mica fent-se.
Sí, de fet, una de les parts de la visita és veure una de les línies de fabricació, no?, una de les línies pròpies de la fàbrica, i per tant es pot veure aquesta línia normalment en funcionament. Aleshores, aquesta màquina que veieu aquí, que veus aquí darrere, Eli, és la voltejadora, i és una de les parts en la que expliquem doncs com fem aquestes figures de Pasqua, no? I aquesta part de la visita en la que el visitant pot veure aquesta línia real de fabricació és molt interessant, perquè és una mica, ensenyem una mica a les entranyes de lo que és la fàbrica en si, no? I veure com s'elabora, com se tempera la xocolata, com es moldeja, com es refreda i com es desmoldeja, no? Com acaba tot el procés final, no? És molt interessant de conèixer i de veure en moviment, no? En acció, no?
Justament també a l'altra banda el que tenim una mica és tota la maquinària més antiga, més històrica, no?
Exacte. De fet, l'experiència de la visita en si és una mica també molt, molt emotiva, no? Té un punt emotiu, no? I aquest punt emotiu ens la porta a poder veure aquestes màquines antigues que es van restaurar per fer aquesta part de la visita, i representa que en un moment determinat aquestes màquines prenen vida pròpia i d'alguna manera doncs, el visitant pot veure com s'elaborava el procés de fabricació amb maquinària més antiga, no? Aleshores, el que ens permet veure en aquesta part de la visita és tota la maquinària antiga, és a dir, el procés com es feia abans, i la part tecnològica, no? I com es fa ara, no? Aquest contrast entre lo vell, lo antic i lo nou, entre la tecnologia actual i la maquinària d'abans, és molt interessant de veure i de conèixer, no?
Acompanyat també per un audiovisual, no?, que el que fa és envoltar tota la sala.
Exacte. De fet, la visita comença amb aquest audiovisual, que és un audiovisual que es projecta amb unes pantalles panoràmiques de dimensions molt grans, i aquest efecte d'immersió el que fa és que el visitant, quan entra en aquesta sala, ja automàticament s'ubica i el transportem, no?, en aquest món virtual, entre cometes, però tan real, no?, i d'alguna manera és aquesta experiència d'intentar viure d'alguna manera virtual però real alhora, doncs com és tot el procés en origen, no?, i com es fa tot el procés de transformació de la matèria prima des de que està a la plantació de cacau fins que arriba a la fàbrica i comença aquest procés de transformació de la matèria en producte final, no?
Abans ho deies, la visita acaba amb aquest tast de xocolata una mica passant per tot, perquè es prova una mica els pinyons d'aquesta pinya, prova el cacau, diferents xocolates també.
Sí, una de les novetats que hem incorporat en aquesta fase de pandèmia, entre cometes, és que els visitants tenen l'oportunitat de provar ingredients que formen part del procés de transformació de la pròpia matèria primera i del procés d'elaboració de la xocolata, ingredients com la mantega de cacau, per exemple, o la pasta de cacau, no? I provar això, o inclús provar faves de cacau autèntiques, pures, d'origen Ghana en aquest cas, són sensacions que si no vas amb una fàbrica de xocolata o vas amb una pròpia plantació de cacau, és difícil que puguis arribar a provar, no? I aquest punt així únic, exclusiu, aquest punt de poder provar aquests ingredients, aquestes matèries primeres tan peculiars, també li aporta valor a la visita.
I després, òbviament, com no, acabes a la botiga. Si us sembla, ara que estem en Pasqua, que teniu tot ple de figures i que ja ha començat a arribar moltíssima gent a arrasar xocolata i mones, anem cap allà i acabem de parlar des d'allà.
Perfecte.
Estem ara aquí a la botiga, podem escoltar la gent, tot i ser aquestes hores del matí, la gent a tota hora ve a comprar xocolata. Una miqueta parlem, comencem, si us sembla, parlant de novetats, de les novetats d'enguany, Mar.
Perfecte. Bueno, aquest any realment les novetats anem tenint molt, molt poquetes, perquè, bueno, com sabeu vosaltres, l'any passat ens va petar els morros una mica tot el tema de la pandèmia. I sí que és veritat que les novetats una mica que teníem preparades l'any passat, que n'eren moltes, que ara us les aniré explicant, acaben sent les novetats d'aquest any. Sí que hem incorporat una nova, que també us l'explicaré ara, però realment acaben sent les novetats de l'any anterior, no? L'any anterior, seguint amb la línia una mica de la màgia dels unicorns i de lo que estava de moda, no? Vam crear dos productes d'unicorns, un ou que nosaltres li diem el Webicornio, que en el seu interior inclou un peluix d'unicorn, mm-hmm. I després el dors de la mona hi ha uns retallables perquè el nen o la nena pugui retallar i muntar. Després també vam fer una figureta d'unicorn de 150 grams, de xocolata amb llet i pintada amb xocolata blanca, que és molt xula per decorar, doncs, les mones de Pasqua. Després també, en línia una mica amb les novetats, no?, de l'any passat que comentava, vam llançar, que any rere any, no?, molta gent ens diu que la Pasqua, a part de ser infantil, també és d'un públic més adult. Mm. Llavors l'any passat el que vam crear és un ou de xocolata de 70% de cacau, que realment està sent un èxit, la gent està tenint molt bona acollida, perquè la gent també li agrada, no?, la gent amb més gran, doncs, provar.
Els grans també ens agrada la xocolata,
exacte, no? Exacte, no?, i potser el públic més adult és més amant d'una xocolata amb més alt percentatge. I vam crear, doncs, la U Primavera, que diem nosaltres, perquè té un disseny així molt primaveral. Llavors, aquest any, amb la línia també de crear més xocolates amb alts percentatges i no amb tants sucres, com seria la xocolata amb llet, hem creat una pilota de xocolata de 56% de cacau. Llavors, la pilota és xula perquè està decorada amb temàtica futbolera, tant de nens com de nenes, perquè, com sabem, el futbol no només és masculí. I, bueno, doncs enfoquem una mica, doncs, això, no?, que les pilotes sí que és un producte que funcionen sempre molt bé, i l'hem fet una pilota negra, també, per aquests nens.
De moment, què és el que està demandant més la gent?
A veure, realment està sent un molt bon any, estem molt contents. Com ja veieu, se sent molta gent a la botiga, estem arrasant la xocolata i realment quasi tots els productes tenen el seu públic i tenen el seu èxit. Sí que és veritat que si ens haguéssim de decantar per alguns productes, sempre n'hi ha alguns que són estrelles, com pot ser l'ou de Cora, que és un ou de xocolata amb llet, amb figuretes, amb peces, boletes de xocolata per decorar, de colorins, que als nens els agrada molt, perquè a part de ser un producte de mona, tens els nens una estona entretinguts. Mm-hmm. També un èxit de cada any està sent l'ou dinosaure, que és un ou de xocolata blanca i al dins incorpora un dinosaure, una figura de dinosaure i una dinoguia i un d'una pòster per colorejar, perquè els amants dels dinosaures aprenguin més una mica, no?, del món dinosaure. Està sent també un èxit. I, bueno, és que ja et dic, vull dir, és difícil, no?, dir quina figura surt menys, perquè com que hi ha tants públics i tanta gent, al final acaben picotejant una mica i acaben sortint totes les figures bastant per igual.
I xocolata blanca, xocolata amb llet, xocolata negra...
Quina és la... Bueno, com que és Pasqua, la Pasqua realment hi ha molta xocolata amb llet i molta xocolata negra. Sí que és veritat que hi ha menys xocolata blanca, però també hi ha molta gent que la va buscant. Per exemple, l'Audino, xocolata blanca, uh-huh. I és un dels hits en ventes, per tant que... Sí que és veritat que com que la xocolata no té edats, no té públics i no té... Al final engloba, doncs, molts gustos, no?, de xocolates. Llavors, doncs, bueno... Això, acaben sortint una mica depenent dels gustos del nen o de l'adult, inclús.
Després, un dels atractius que hi ha durant la Pasqua que tenim aquí a la botiga és aquesta super ou que hi ha aquí penjat, que any rere any, jo crec que és un clàssic ja de vostre.
Sí, de decoració, no? Sí, sí. Bueno, esperem que no li caigui a ningú el cap, perquè això li fumaria una bona patacada, eh? No, a veure, és xulo, perquè és això, no? També crea una mica de màgia, no?, per la gent també que ve a visitar-nos. És xulo, no?, veure una mica aquests ous grans, veure totes les figures exposades. És un lloc molt xulo també per venir, no?, en aquests moments.
Sobretot per la gent que ens està escoltant, si els hi fem imaginar que és un ou, no sé quant pesa i quines dimensions té, però és molt gran, està enganxat del sostre i és segurament on va el focus de vista quan entres aquí.
Sí, sí, segur, seguríssim. A veure, no ho sé, no, diria que no és de xocolata real, és un muntatge per decoració de botiga, però sí, sí, vull dir, és un ou enorme. Vull dir, us convidem des de l'equip de Simon Coll a venir-nos a visitar i a gaudir una mica, no, del que seria la xocolata.
Una mica la botiga també és una part molt experiencial del fet de venir a visitar Simon Coll o l'Espai Xocolata. Aleshores, la botiga és una extensió de la visita, és una extensió de l'experiència, és una extensió del que el visitant o la persona que vingui a comprar trobarà, no? Llavors, doncs, bueno, a la botiga el que volem és tematitzar corners, com és el cas de Pasqua, ara per campanya de Pasqua, o quan és Nadal, per campanya de Nadal, i les decoracions són molt importants per també una mica donar aquest ambient, no? de Pasqua, en aquest cas, en el cas de Nadal, de Nadal, i d'alguna manera el que volem és aquesta experiència, és aquest ambient de que quan la gent vingui aquí no només vingui a comprar, sinó que tingui, que la seva experiència vagi molt més enllà, no?
Al final una mica és el que busca, no, el visitant quan ve, sobretot els que venen de fora de Sant Sadurní, quan venen a Sant Sadurní, que per començar ja fa olor a cacau. Hi ha certs moments del dia en què tot el municipi fa olor a cacau i després, no, entrar i endinsar-te, no, una miqueta més, no només comprar, com deies, o fer la visita, sinó un cúmul de tot.
És molt més, no, que això. És la gent que ens ve, que ve a comprar o que ve de visita, realment es queda sorpresa, perquè les expectatives acostumen a ser, doncs, altes, però quan arriben aquí i veuen, doncs, una mica la botiga, lo gran que és, lo maca que és, el producte, com està exposat, la decoració, ja és com que et transporta, no? I et predisposa a passar-t'ho bé. I si a sobre fas la visita i surts de la visita content, doncs aquesta predisposició es transforma en una gratitud del visitant cap a la marca, no? En certa manera. Aleshores, bueno, això també és molt important, no? Aquesta imatge de marca que projectem i una miqueta el que volem que la gent, doncs, se senti a gust quan vingui aquí a visitar-nos.
Doncs ha estat un plaer tenir-vos amb nosaltres avui aquí, poder venir a l'Espai Xocolata Simon Coll aquí a Sant Sadurní a fer aquesta visita, a parlar de Pasqua ja, a tenir moltes ganes d'encetar les mones, no només jo, sinó tots els que ens estan escoltant. Núria Escala, Marc Gibert, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Passegem una visita molt i molt dolça i molt adient per aquesta setmana de Setmana Santa. Un plaer comptar avui amb la Núria i la Mar de l'Espai Xocolata Simon Coll. Ara ja enfilem camí de tornada cap als estudis perquè a 9:45 tenim flash informatiu, us expliquem l'actualitat de casa nostra, de l'Alt i el Baix Penedès, i després d'una breu pausa seguirem amb la roda política. Avui la dediquem a l'actualitat política en clau catalana. Parlarem d'aquesta segona investidura que tindrà lloc aquest matí a partir de les 10 al Parlament, amb polítics de casa, amb Jordi Pujol, de la CUP de Sant Sadurní, amb Jordi Catassús, regidor d'Olèrdola, i amb l'alcalde de Llorenç del Penedès, Jordi Merlès.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim tot seguit un breu repàs a l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en Xarxa. Els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès sumen dues noves morts per Covid aquest cap de setmana. La pressió hospitalària manté la tendència a la baixa i se situen 29 pacients ingressats. per coronavirus als dos centres hospitalaris. Segons les dades facilitades ahir, amb aquestes dues morts, els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès han comptabilitzat des del mes de març un total de 253 defuncions per coronavirus, 171 a Sant Pere de Ribes i 82 a Vilafranca del Penedès. A dia d'avui, les persones ingressades per la Covid-19 són 29, 16 pacients al Garraf i 13 a l'Alt Penedès. I en aquests mesos, l'Hospital de Sant Pere de Ribes ha donat 943 altes mèdiques, mentre que el de Vilafranca n'ha donat 481. El Servei d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca es trasllada a l'Enològica. L'edifici municipal de l'Enològica acull des d'aquesta setmana el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca. L'Oficina Municipal d'Escolarització s'hi traslladarà a finals del proper mes d'abril perquè tot just acaba ara el període de preinscripció i per no generar confusió entre els usuaris. D'aquesta manera, l'Enològica es convertirà en l'edifici de referència en matèria educativa a Vilafranca, ja que a banda del recent trasllat del Servei d'Educació, ja acull des de la seva creació l'Escola d'Enoturisme de Catalunya i la Wine Business School. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca, Txell Montserrat, explica que aquest canvi d'ubicació reforça i visibilitza l'aposta de Vilafranca per l'educació al llarg de la vida. Adif projecta la instal·lació de proteccions acústiques a la via del tren a Calafell. Adif està projectant la instal·lació de proteccions acústiques a la via del tren al terme municipal de Calafell. L'actuació es troba encara en una tramitació preliminar referida concretament a l'ocupació del terreny. Tot apunta, però, que el gestor ferroviari estudia una actuació parcial en trams que considera sensibles o on es pot aconseguir una millora, no la totalitat del traçat. El projecte forma part dels plans contra el soroll en els grans eixos ferroviaris a la fase segona, en concret d'una actuació en la línia convencional de la costa mediterrània entre Tarragona i Cunit. Aquests plans, en la segona fase actual, s'han d'implantar en tots els trams ferroviaris que superin els 30.000 trens l'any. Adif elabora uns mapes estratègics de soroll que identifiquen punts de la xarxa ferroviària susceptibles de millorar la seva qualitat acústica. A partir d'aquí es redacten els plans d'acció amb les mesures correctores concretes. I acabem explicant-vos que es presenta el Consell de Joves de Sant Cugat Sesgarrigues. Des de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues es vol impulsar un nou Consell de Joves, un espai de participació, iniciativa i implicació dels i les joves del municipi. En poden formar part joves del municipi d'edats compreses entre els 12 i els 16 anys, ampliable fins als 18, i en poden formar part tant a títol individual com en representació d'alguna entitat. Aquest dimarts a les 6 de la tarda es convoca una sessió de presentació on s'explicaran amb detall en què consistirà el Consell. Es poden fer les inscripcions al 616 40 52 18 o bé al correu electrònic pareta@santcugatsesgarrigues.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Encetem la roda política avui dedicada a l'actualitat catalana, a la investidura. Divendres, en primera ronda, Pere Aragonès no va aconseguir els vots suficients per proclamar-se president i avui, a partir de les 10, comença una segona ronda on, previsiblement, Junts tornarà a abstenir-se i forçarà les negociacions. Tot i que avui només necessitaria una majoria simple, és a dir, obtenir més vots a favor que en contra. No obstant, tot dependrà de si Junts manté l'abstenció o canvia el seu vot. Si mantenen l'abstenció, Aragonès no seria president, però, en canvi, si Junts canviés el seu vot a favor, Pere Aragonès seria el nou president de la Generalitat. Podrien tornar-se a repetir les eleccions si finalment no hi ha acord? Esquerra entén aquesta posició ara? Són preguntes que tindran resposta o respostes en plural en aquesta roda política que encetem a Ràdio Sant Sadurní, on hi tenim un primer convidat. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs sí, el que ens acompanya ara per parlar d'aquesta investidura és el Jordi Pujol, ell és regidor de la CUP Sant Sadurní. Jordi, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia, què tal?
Abans de començar a parlar d'aquesta investidura al Parlament, una miqueta de tot aquest, entre cometes, show que tenim ara mateix, a nivell municipal, justament avui tenim ple municipal, avui a partir de 7:45 del vespre, a priori un ple força tranquil. No sé si hi ha algun punt d'aquests més de la discòrdia.
No de la discòrdia, per la nostra banda, en principi ens sembla que ha de ser un ple tranquil, però sí que ens sembla que un dels punts interessants que van a l'ordre del dia és precisament doncs, el canvi de model de la zona blava, de la gestió de la zona blava, que és el canvi a la fi, la internalització, la gestió directa de la zona blava per part de l'Ajuntament, que és un punt o és una qüestió que la CUP havíem plantejat doncs, ja des de l'anterior mandat i que en el ple d'avui començarà a fer-se efectiva, començarà a entrar en vigor o en funcionament el nou model de gestió directa de la zona blava. Ens sembla que és un punt interessant i sobretot el que marca és un precedent que pot ser, o que nosaltres entenem, doncs que pot servir també d'exemple per a altres serveis. No és un punt de discòrdia, perquè en aquest cas doncs, la CUP ja estarem a favor, però em sembla que és interessant posar un valor.
Jordi, amb el que sí que veu ser molt crítics va ser amb l'aprovació del pressupost pel 2021, sobretot amb la introducció d'aquest romanent i amb les finalitats, sobretot, d'aquest romanent.
Sí, a nosaltres ens sembla doncs que en aquest context que tenim, doncs, tot aquell romanent, doncs, per una banda, que no vagi a dues coses que crec que són importants, no? Per una banda, a despesa social, a fer front a aquesta en aquest context de crisi sanitària, però també econòmica, i per l'altra banda, doncs, nosaltres pensàvem que era una bona oportunitat per aprofitar el romanent per fer despesa en inversió, no? En canvi, nosaltres trobem doncs, que l'Ajuntament, el que ha aprofitat aquesta finestra d'oportunitat que ens permet gastar romanent per fer despesa estructural, és a dir, l'Ajuntament que fa el govern d'Esquerra i JxCat, què fa? Doncs agafa el romanent i aquest romanent que es permet gastar i el dedica doncs, a compensar, per exemple, despesa salarial, no? Complements salarials en els treballadors que ja se'ls devien, que els han de cobrar i que és lògic i és just que ho cobrin, però nosaltres entenem que aquesta despesa estructural, sobretot en salari, sobretot en despesa de massa salarial, doncs això no s'ha de fer de romanent, perquè el romanent són aquests estalvis que tenim per imprevistos, això no són imprevistos, i per tant aquesta despesa estructural s'hauria de fer amb ingressos estructurals, no? És a dir, nosaltres entenem que el que hauria d'haver fet l'Ajuntament des de fa temps és augmentar el pressupost municipal en base a nous ingressos, en base a una reforma de les ordenances que permetessin a l'Ajuntament recaptar més diners d'allà on els pot recaptar, és a dir, d'aquells que més tenen. Per exemple, nosaltres proposàvem doncs, una reforma de l'ordenança de l'IBI, o que és de les més baixes de Catalunya en la que estem, en la que paguem aquí sense dormir, o d'altres, és a dir, unes ordenances molt més progressives que permetessin, al cap i a la fi, recaptar més recursos estructurals per fer aquestes despeses estructurals que ara s'aprofita el romanent per fer-les, no? Quan el romanent s'hauria de gastar, doncs, o per inversió o per fer front en aquesta despesa social conjuntural que tenim, en aquest moment, no? Perquè, clar, si s'utilitza el romanent per pagar aquesta despesa que és estructural, que són complements salarials, etcètera, etcètera, què passarà, no? Quan s'acabi aquest romanent? Què passarà quan s'acabin aquests diners que tenim a la Guardiola, no? Per tant, nosaltres hem estat crítics amb com s'està enfocant, vam ser crítics amb l'aprovació dels pressupostos i som crítics amb com s'aprofita la gestió d'aquest romanent, d'aquests diners que l'Ajuntament de Sant Sadurní té a la Guardiola i que nosaltres entenem que no s'estan gastant en el que s'haurien de gastar.
Mm-hmm. Jordi, estem ja a les portes de Setmana Santa, de fet hi ha molta gent que ja ha marxat de Setmana Santa, el sector turístic aquí a la nostra comarca es mostra molt esperançat, però alhora sí que és veritat que la gent té moltes ganes de sortir, preocupen les massificacions, i no sé si a nivell personal ets dels que pensen que la quarta onada després de Setmana Santa és imparable.
Bé, és difícil de dir, eh? No, jo intento ser prudent sempre amb aquestes coses perquè és obvi, doncs, que no és el meu àmbit i, per tant, jo com, diguem-ne, soc un regidor municipal i, per tant, hi ha moltes coses que se m'escapen. Jo tendeixo a confiar en la responsabilitat de la gent en absència de vegades de responsabilitat fins i tot institucional, que sí que és obvi, doncs, que moltes vegades s'han posat interessos econòmics per davant dels interessos de l'Estat, diguem-ne, de general, no? Que haurien de ser prioritaris en una situació de pandèmia sanitària i moltes vegades és obvi, doncs, que les pressions de certs sectors econòmics obliguen o diguem-ne, condicionen a l'administració pública per tal de que, doncs, d'accelerar reobertures, accelerar l'aixecada de restriccions, etcètera, etcètera. Davant d'això, jo penso en principi, doncs, que la gent actuarà amb responsabilitat, més que res perquè portem, doncs, ja un any i pico amb aquesta situació de pandèmia i, per tant, temps suficient perquè haguem pres consciència totes plegades del que significa. En principi, bueno, esperem que aquesta quarta onada no es produeixi.
Jordi, Eli, seguim sumant noves veus i convidats a aquesta roda política, anant fins als estudis de Canal 20 a Olèrdola. Allà saludem el Raimon de Cara. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. En aquest cas ens acompanya un altre Jordi, en Jordi Catassús, que és el portaveu del govern municipal d'Olèrdola, d'Alternativa per Olèrdola. Molt bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
També al fil del que s'ha explicat també des de Sant Sadurní, hi ha un ple no tan imminent com en el cas de la capital del Cava, però la setmana que ve també hi ha un ple municipal aquí a Olèrdola on també es porta a aprovació una substancial modificació de pressupost, més d'1.200.000 euros de canvi, de modificació del pressupost.
Sí, és incorporació del romanent per tal de poder tirar endavant perdoneu, tots aquells projectes que teníem una mica ja en ment i que ara ja un cop definits, doncs acabem de fer la incorporació i poder desenvolupar-los, no? Que siguin una realitat i que puguem anar sumant coses de tasques ja realitzades de tot el que era el nostre ideari polític per aquest mandat.
Una mica ve a traduir la major flexibilitat que hi ha, que ha permès l'Estat en l'ús dels romanents, aquesta modificació, o de fet, doncs, ja és aplicar normes que d'altres exercicis també s'han pogut fer.
És una cosa conjugada, no? És la conjugació de totes dues coses. Doncs, coses que ja es venien fent en anteriors exercicis, però també aprofitar aquesta obertura o flexibilització que permet l'Estat per disposar dels romanents i donar-los sortida i que facin la funció que han de fer, no? Que al cap i al fi un ajuntament el que ha de fer és moure els recursos de què disposa, que tenir-los allà tancats estan bé en part, però també en part s'han de moure, no? Que...
Alternativa per Olèrdola és una formació independent. El govern de l'Ajuntament d'Olèrdola sempre s'ha definit com una formació política plural on hi conviuen diverses sensibilitats. Des d'aquesta perspectiva, com es veu, ja en clau més nacional, doncs tot el debat que ha comportat a la política nacional, la investidura de moment fallida del candidat d'Esquerra Republicana, com es veu des d'una formació política com la d'Alternativa per Olèrdola?
Bé, el fet que siguem una formació molt plural en sentit polític no fa que siguem aliens a la preocupació, no? que ens genera això. Sí que és veritat que necessitem poder dialogar amb un govern que sigui operatiu i portem massa temps una mica ja doncs una mica asturats i sobretot pel que fa a conseqüències jurídiques que ens han anat apartant president rere president, i necessitem una mica d'estabilitat en aquest sentit. Demanaríem que les forces que tenen la clau del govern doncs tinguin amplitud de mires, com sempre dic, i que ens dotin d'un govern que ens permeti seguir endavant amb el dia a dia que les administracions locals els necessitem també, no? I sí que és molt... Sí que em quedo molt amb la imatge del primer acord que hi ha hagut amb la CUP i Esquerra, i bé, esperem que doncs les coses avancin com positivament. No sé si avui tindrem govern o haurem d'esperar 2 mesos perquè avancin negociacions i acabar de tancar un acord, però bé, en tot cas animar-los a que això sigui el més ràpid possible i que els municipis tinguem algun interlocutor que ens escolti.
Ara ens comentava que cal un govern que sigui operatiu. En què nota un ajuntament com el d'Olèrdola aquesta falta d'operativitat? En què es pot notar en la gestió quotidiana d'un municipi?
Bé, és cert que els ajuntaments i els municipis estan en contacte amb la Generalitat i amb els seus departaments per molts temes polítics, que poden anar des de serveis socials, des d'ensenyament, sanitat, i això requereix que hi hagi una política clara, que hi hagi uns pressupostos que siguin operatius i que donguin resposta a les necessitats de la gent i dels municipis, i el fet que estiguem en una situació com l'actual no ajuda gaire. No és que sigui la millor situació, no? Crec que el que hauríem de fer és una mica tenir amplitud de mires i sobretot visió de país, que bé, el cap i la fi doncs és el que necessitem com a integrants del país, no? Que els municipis segueixin sent escoltats i recolzats.
Permeteu-me doncs que sumem el darrer convidat, que es troba a Domenys Ràdio. En primer lloc saludem la nostra companya Lourdes Meronyó, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui tenim trio de Jordis, ja aquí tenim el Jordi Marlès, i és l'alcalde de Llorenç del Penedès. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes, molt bon dia a tothom.
Bé, hem parlat, després entrarem a la tertúlia ja amb més tema d'actualitat més pura, més a nivell de país, però com és portar un any de Covid des del municipi de Llorenç del Penedès?
Bé, ha estat tota una experiència poder estar gestionant aquesta pandèmia que ha afectat a molts nivells i a molts sectors, però hem tingut una sort que dintre la regió sanitària del Camp de Tarragona, doncs l'àrea bàsica han fet, d'aquí del Vendrell han fet una divisió que han dit l'àrea bàsica del Baix Penedès Interior, on hi ha 4 municipis representats: Sant Jaume dels Domenys, Llorenç, Banyeres i l'Arboç. I aquesta petita subdivisió de l'àrea bàsica doncs ens ha permès ser molt àgils a l'hora d'actuar, i ens hem coordinat molt bé, que la responsabilitat requeia sobre la responsable mèdica d'aquí l'àrea del CAP de l'Arboç. I el resultat, doncs, nosaltres estem molt contents perquè teníem informació de primera mà, cosa que he pogut contrastar amb altres companys, companyes d'altres municipis, que segons quina informació no els arribava, en canvi nosaltres sempre estàvem bastant informats dels casos que teníem a cada municipi, de com s'estaven monitoritzant, i estem molt contents. Inclús ara vam demanar amb el representant, amb el delegat, amb el director dels Serveis Territorials de Salut, el Ramon Descàrrega, d'aquí a Tarragona, que ara per fer el centre de vacunació massiu que volíem fer al Vendrell, que també tinguessin en compte que Vendrell ja de per si té una població de 40.000 habitants, aleshores haurien de, bueno, de tenir en compte que Calafell en té 28.000, llavors demanàvem que poguessin fer més divisions de centres de vacunació massiu. Ens oferíem aquí a l'Arbós, que ja tenim una nau per fer els cribatges de PCRs i tot això, i de moment, bueno, ens han escoltat a mitges i ens sembla que fiquen un centre també de vacunació a Calafell. Sí. Llavors, bueno, anem a la bona direcció.
Sí, de fet era una reclamació que es feia des del Baix Penedès, semblava que Salut no escoltava el Baix Penedès i ahir per fi va començar el pavelló Joan Ortoy de Calafell. Clar, Jordi, ningú es prepara, ningú ens ha preparat per una pandèmia d'aquest estil. A Llorenç teniu molt de comerç i s'han posat ajudes per tal de, doncs, d'intentar minimitzar aquests greuges, doncs, de tancament d'hostaleria i tot el que ha anat indicant el Procicat.
Sí, realment, aviam, el poble de Llorenç és un poble de 2.500 habitants, 2.400 habitants, perdó. No tenim un municipi massa gran, tenim un municipi de 4,6 quilòmetres quadrats, vull dir que és molt petit, no tenim ingressos extres de polígons grans com poden tenir la Bisbal o Banyeres o Sant Oliva, que són municipis que són colindants amb el nostre.
Que s'ha tallat.
S'ha tallat, diu.
No.
Ah,
no, em sembla,
perdó,
que s'ha colat per un altre lloc.
Perdó.
No passa res.
Doncs des de l'Ajuntament l'any passat com si diguéssim, aplicar una mesura amb el tema de les terrasses, pel tema dels negocis d'hostaleria, bàsicament, de bars, que els hi vam reduir la taxa a la mínima expressió i els hi vam ampliar els metres de terrassa. Uh-huh. Aquest any, dintre dels pressupostos, també hem contemplat unes ajudes, unes bonificacions, bàsicament, per a la taxa de les escombraries. Llavors, això ho hem fet en base amb el període de cada negoci que és tingut tancat i que per la pandèmia no tenia les portes obertes. Llavors, també hem aplicat aquesta ajuda. I, bàsicament, aquest any ara estem plantejant una altra vegada això de les terrasses, de mantenir el que vam fer l'any passat, és a dir, una taxa mínima per metro quadrat i ampliar els metres quadrats de terrassa, perquè tenim la sort que estem al Penedès, que tenim bon temps, i llavors molta gent també prefereix estar a fora que no pas dintre dels locals.
Sí, de fet la Rambla Maridanada és un dels llocs emblemàtics on es situen moltíssimes terrasses i realment a Llorenç teniu una gran opció, que és que ho teniu tot ben muntat, és a dir, molts veïns d'altres municipis anem a comprar, sí, a Llorenç.
Sí, això és una sort, des de fa, ja no és d'ara, vull dir, fa uns quants anys que Llorenç, per la situació geogràfica, jo crec que està al mig de la comarca, té nuclis importants de població al seu voltant, urbanitzacions com el Priorat de Banyeres, que és molt gran, els Arquets de Sant Jaume, el Papagai de la Torregassa, el Papiolet, bueno, I tenim un cert, entre cometes, si em permeteu l'expressió, èxit comercial. Hi ha, doncs, diferents àrees de supermercats. Hi ha l'àrea de Guissona, hi ha el Clarel, hi ha l'Espar, hi ha el Dia, és a dir, tenim una oferta variada, i també hi ha el sindicat de Llorenç, lògicament, de la cooperativa. I també tenim una oferta d'entitats bancàries, cosa que, bueno, fins ara això no era notícia, però ara hi ha molts,
ara sí,
pobles, molts pobles només tenen un caixer que els hi ha posat la Diputació, i aquí, en canvi, doncs, tenim la Caixa, el Banc de Sabadell, el BBVA i la secció de crèdit de la cooperativa. Vull dir que amb això toquem fusta, no? Però estem una mica de sort i tenim una oferta molt variada i la gent, doncs, ve a comprar aquí a Llorenç, tenim aquesta sort.
Parlant d'oferta variada, a Llorenç, una de les grans riqueses que té és cultural. Dos entitats amb Creu Sant Jordi, com és la cooperativa, com és el centre, i que no han aturat màquines durant aquest temps apostant per la cultura segura.
Sí, sí, és a dir, això ha sigut un hàndicap afegit amb tota la gestió de la pandèmia, que aquestes entitats doncs, bueno, recullen amb més del centre, està al 130 aniversari, i la cooperativa va fer els 100 anys el 2018, vull dir que ara en farà 103 ja. Han intentat no parar del tot les màquines, i amb la mesura i amb el que ha permès d'actuacions, amb el que ha permès de celebrar segons quins actes, han gestionat molt bé tota aquesta situació i han pogut mantenir, no amb el seu 100% de les possibilitats, però si no potser amb un 30 o un 40% en les èpoques més conflictives, ara doncs, sembla que de fa un temps cap aquí doncs, poden aixecar una mica més el vol, i nosaltres sempre hem estat i estem al costat d'aquestes entitats perquè són el teixit que des de fa molts, molts anys, tal com hem dit, mantenen Llorenç dintre la capitalitat cultural de la comarca.
Doncs Jordi Marlès, aturem una mica màquines ara nosaltres, i Sílvia, quan vulguis.
Sí, gràcies, Lourdes. Fem ara una breu pausa perquè en qüestió de mig minut escàs ens plantarem a les 10. Tenim cita amb el butlletí de notícies, on ens diran alguna cosa ja d'aquesta segona sessió d'investidura que ha de començar a les 10 d'aquest matí. Escoltarem atentament què ens expliquen i després d'una breu pausa publicitària reprenem aquesta roda política amb Jordi Marlès, Jordi Catassús i Jordi Pujol.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.